Ràdio Farró a Vilaurània. L'equip, tal com som, es disposem a iniciar un nou programa de ràdio. Maria Goret i jo mateixa, Anna Jiménez.
Bon dia, Anna. El programa que us hem preparat avui gira entorn l'oferta formativa que programa gran nombre d'entitats. En tenim un exemple ben proper amb la Vila Urània. També les universitats presenten, cadascuna d'elles, gran quantitat d'opcions adreçades a tota mena de públic i per a interessos diferents. Concretament, avui ens hem fixat en l'oferta de la Universitat de Barcelona i de manera especial a la seva adhesió a l'any Vallmitjana 2019. La Universitat de Barcelona, a banda del seu pla d'estudis reglats, la docència, la investigació i tot allò que li és propi, té una oferta formativa de contingut històric-cultural oberta al públic en general. En aquest sentit, organitzen exposicions, visites guiades, actuacions musicals, s'uneixen a efemèrides i commemoracions i també busquen altres interessos que puguin ser rellevants pel seu contingut. Pel que fa a les commemoracions, en el marc de l'any Vallmitjana 2019, la Universitat de Barcelona ha previst una sèrie d'activitats de caire científic i divulgatiu a l'entorn de Venanci Vallmitjana i Barbany, que, juntament amb el seu germà Agapit Vallmitjana i Barbany i el seu fill Agapit Vallmitjana i Abarca, són els protagonistes de la renovació de l'escultura catalana entre la segona meitat del segle XIX i inicis del segle XX. En aquest sentit, la Universitat de Barcelona ha previst la presentació d'una exposició en xarxa repartida en diverses seus, la creació d'una ruta vallmitjana tant física com virtual, visites guiades, itineraris urbans, conferències i tallers. L'Anna va participar en un dels itineraris a l'entorn de l'obra de Vallmitjana a Barcelona, on es mostren diferents escultures dels autors, i ens en parlarà perquè li va interessar molt. Pel que fa a mi, he de dir que vaig participar d'una visita guiada pel cementiri de Poblenou seguint el rastre d'escultures dels Vallmitjana. A banda de l'encant que té el cementiri en si mateix i de la bellesa de l'obra escultòrica que hi ha, la persona que va dirigir la visita, el doctor en Història de l'Art, senyor José Ortiz, va fer una visita extraordinària. Tant pels seus coneixements com per l'ús del llenguatge es pot avaluar amb un excel·lent. Va fugir en tot moment de tòpics i tot el que deia era font d'aprenentatge. Un agraïment a ell i tots els que han fet possible la programació d'aquesta activitat. Per tractar de tot plegat, hem convidat una persona que ens pugui parlar a la vegada tant de l'oferta formativa de la Universitat de Barcelona en general com de l'any Vallmitjana 2019 en concret. I ho farem després d'escoltar un petit fragment musical de la cançó de taverna del compositor català Peles Mestres que va viure entre el 1854 i el 1936, perquè és contemporani de la nissaga dels Vallmitjana.
Nosaltres en Ramon Dilla, que és de la Unitat de Relacions Institucionals i Protocol de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Ramon.
Bon dia.
En Ramon, a més d'haver presentat la tesi Sant Ramon de Penyafort, imatge, devoció i santetat, ha publicat el llibre Elia Rogent i Barcelona, arquitectura, patrimoni i restauració, conjuntament amb Maria Torres. Cal recordar que Elia Rogent va ser l'arquitecte de l'edifici del Seminari de Barcelona. En Ramon el vaig conèixer precisament en aquesta vessant de les activitats que es fan a la universitat. Jo he anat a unes quantes i dono fe que són molt interessants, no només perquè allà s'ensenya, sinó per com ho explica Ramon. en les seves visites i no, això és el que em va, això és el que em va fer convidar-lo a la ràdio perquè ell de primera mà s'expliqués algunes coses. Per començar i centrar l'entrevista, parles de la funció que li correspon a l'Oficina de Relacions Institucionals i Protocol i més concretament pel que fa a l'apartat de formació activitats.
Bé, doncs bon dia.
Bon dia, Ramon.
I moltes gràcies doncs, per haver-me convidat al vostre programa, que és un plaer estar aquí
plaer amb,
vosaltres. Bé, sí, nosaltres en realitat el que portem és l'aplicació una mica pràctica i tècnica de la política cultural de la Universitat de Barcelona, que té diversos fronts i un que s'ha consolidat des de ja fa doncs, bastants anys. Els últims 10 segurament han sigut els més intensos, però que ve de més enrere. Ha estat doncs, la creació de visites guiades, d'exposicions, de concerts i de projectes una mica més ambiciosos destinats doncs, a donar a conèixer el patrimoni i la riquesa d'aquesta doncs, institució, la Universitat de Barcelona, que doncs, des de 1450 dona guerra i forma doncs, una mica a les diverses generacions i bé, per la que ha passat bona part de la ciutat de Barcelona i amb la que té grandíssims lligams.
Sí, perquè vosaltres teniu 564 anys d'història, no?
Sí, sí, la història de la universitat és
increïble, no?
És infinita. Després, sí, sí, som una institució d'arrel medieval. De fet, això és bastant divertit a l'hora de demanar doncs, peticions a l'Ajuntament de Barcelona o subvencions o documentació, no? Que sempre demana l'any de fundació de l'entitat i tu pots posar no només la data 1450, sinó enviar el privilegi del rei Alfons V el Magnànim escanejat perquè
sí, és curiós.
Doncs, que dona fe de que no dius cap mentida, no?
Sí,
doncs
sí,
que
sí.
Tens una institució des de 1450.
Mm-hmm. Quins objectius teniu en la planificació de la formació i quina és l'oferta? Hi ha molta oferta.
Bé, d'alguna manera l'objectiu seria acostar a la ciutadania les activitats de la universitat i d'alguna manera fer-la partícip doncs d'aquest llegat, que al final també és un llegat bastant de tots, no és només de la ciutat de Barcelona o de la pròpia universitat, sinó que al final també és un llegat doncs una mica de tota la ciutadania i sobretot s'ha focalitzat doncs, en diversos fronts, el dels concerts, el de les exposicions i el de les visites guiades amb el que estic més, doncs, que em toca a mi més de
més
prop
directament.
Sí, i que potser és la part també més visible no? De cara a,
sí.
De cara al públic, potser és de les parts més visibles.
Visibles. Perquè vosaltres teniu com 5 o 6 visites guiades a dintre de la universitat, no?
Sí, de fet, nosaltres tot això va començar doncs, ja fa uns anys amb les visites a l'edifici històric de la universitat, però després van començar a fer-les també conjuntament amb el fons de reserva de la biblioteca, llavors és una visita que comença explicant el vestíbul doncs de la universitat i acaba la biblioteca i realment un fa un recorregut per tot, però després ara les tipologies en realitat són 4 principalment. Aquesta del fons de reserva es manté, una altra que visitem l'edifici històric i després saltem al seminari conciliar, que és l'edifici que hi ha al darrere i amb el que doncs, hi ha uns vincles evidents, no només perquè comparteixen arquitectes, sinó perquè de fet són dels pocs edificis dins del traçat de l'Eixample també que tenen jardins doncs, bolcats de cara als carrers, encara que tinguin reixes que els delimiten i d'alguna manera ens permeten també veure com aquestes primeres illes de l'Eixample s'anaven construint en un moment en què era molt recent també l'urbanització. Llavors bé, ens agrada també ressaltar una mica i la col·laboració doncs, tan fructífera que hem fet durant aquests anys entre la universitat i el seminari conciliar, que al final són veïns i també tenim doncs, col·laboració en molts projectes. I les altres dues visites que fem
exacte.
És a la Facultat de Medicina de carrer Casanovas i a la finca Pedro Pons.
Pedro Pons.
Que la finca Pedro Pons és una mica la gran desconeguda. Jo
sí,
crec
de... i a més que jo vaig estar i vaig no sabia molt bé l'adreça i vaig preguntar quan vaig sortir d'allà als ferrocarrils i ningú sabia dir-me on tenia que anar. És increïble i a
sí.
Més és preciosa aquella finca, és molt maca, molt
sí.
Maca.
No, Avinguda Vallvidrera 25, però al costat de la parada de peu del funicular, un punt, la veritat, molt privilegiat
sí, la veritat
sobre
que sí.
Barcelona i res, i convidadíssims a descobrir doncs, també d'on ve aquesta finca i com va acabar en mans de la universitat.
I després també teniu una visita al dipòsit del Prado de la universitat.
Sí, aquest és un dels grans projectes d'aquest any, en commemoració també dels 200 anys del Museu del Prado. El que hem volgut és posar en valor el dipòsit de pintura del Museu del Prado que tenim a la universitat. De fet, actualment la universitat té el dipòsit de pintura del Prado més gran de Catalunya. Són 56 quadres entre l'edifici històric i la Facultat de Medicina. I una mica doncs, hem creat diverses activitats i una de les més llamineres doncs, precisament i que han tingut més bona acollida són aquestes visites al dipòsit. De fet, les visites al dipòsit només són una de les activitats, són visites, unes rutes que duren una hora i quart més o menys en què s'intenta ensenyar un tastet doncs, de les principals obres. Però, per exemple, també hem anat fent un curs al davant de l'obra en què cada setmana convidem a un especialista que comenti una obra del dipòsit. Només. És una activitat més breu, que es fa els dimecres a les 7 de la tarda, de fet aquest dimecres hi ha sessió, i que convidem a la gent que vingui a conèixer una obra. És una activitat breu, però que realment entra amb molta profunditat amb el coneixement i la veritat que està tenint bastant bona acollida.
Teniu molta demanda, no?
Sí, sí. Les visites s'han omplert i està bé.
Perquè tinc entès que ja la programació és per al 2020, no? I ja moltes activitats estan ja plenes.
Sí, el que passa és que en el cas de les visites guiades a l'edifici històric, realment el calendari arriba fins a final de curs i encara es pot trobar places. Les altres sí que estan més plenes, però estem creant llistes d'espera perquè segurament amb la demanda doncs, acabarem llançant noves visites.
Clar.
I el tema del dipòsit del Prado, clar, havia de ser una activitat que només havia de durar durant l'any 2019, però no sé, ens ha agradat tant fer-la i ha tingut tan bona acollida que crec que és molt possible que de cara al 2020
s'ampliï. Estaria molt bé perquè jo que he assistit a uns quantes activitats de les vostres, la veritat me va encantar. Me va encantar el Paraninfa, és preciós. Que per cert, hi ha un cicle de música al Paraninfa tots els mesos, veritat?
Sí, 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 normalment és els dijous, les sessions són els dijous i aquella setmana que el concert és el dijous s'ha d'anar el dimarts a l'oficina de protocol a recollir l'entrada o si no, crec que hi ha sistema de venda per internet a través de la pàgina
web. Perquè jo m'he apuntat avui.
Ah,
jo ja estic apuntada per aquest mes, que per cert és un concert d'un senyor que es diu, a veure que ho tinc per aquí apuntat, perquè el Ramon té molta memòria, però jo no tinc tanta memòria com el Ramon. I llavors me l'he apuntat per aquí i crec que aquest noi que vindrà... Sí, aquí ho tinc apuntat. El cicle de la música i tal serà el del Col·legi Major d'Universitaris, el Guillermo Pintado Hernández.
Cada any el Vicerrectorat de Cultura crea la programació. Llavors, alguns són oferta que ha arribat per fer els concerts i d'altres doncs, és un pacte amb l'orquestra de la Universitat de Barcelona, que ja té una llarguíssima tradició, dirigida per en Carles Gomí, doncs, arriba a un pacte una mica per crear una programació representativa i que pugui agradar, no? Des de la Big Bang de la Universitat de Barcelona, no? Coses molt associades i molt arrelades a la pròpia universitat, a doncs, altres personatges doncs, que poden ser de centres adscrits, no sé, per exemple l'ESMUC és un centre adscrit també de la universitat, ara tot l'èxit de la Rosalia i de l'ESMUC doncs, també en realitat està molt bé perquè anem de la mà i a més la universitat era la casa de Victòria dels Àngels, el seu pare era un dels vedells de la universitat i per tant és una casa que ja ens agrada que sigui musical i que ha de continuar mantenint doncs, aquesta programació i que ja porta unes activitats amb més de 20 anys de tradició i que doncs, amb moltíssimes edicions.
Hem comentat abans que havia una sèrie d'activitats, hi ha música, hi ha visites guiades i tal, però també teniu el que es diu commemoracions. L'any internacional de la taula periòdica de la Universitat de Barcelona, el centenari de Josep Artigas, l'any Valmitjana 2019. Això com s'escolleix que sigui una cosa o una altra?
Mira, el gran capital, la màxima seria que el gran capital de la universitat en realitat són les persones. Això pot sonar molt eslògan, però en realitat és així. I el fet de posar en valor petites figures amb petites excuses, que són les commemoracions, doncs és una cosa que ha motivat molt la programació també d'aquests anys. Moltes vegades són iniciatives generalment de professors de la casa que volen posar en valor, doncs posar el focus en una determinada figura i bueno, que proposen activitats com són exposicions, concerts o d'altres vegades, és, no sé, en aquest cas nosaltres, en el cas de l'any Vall Mitjana, doncs ha estat el propi Vicerrectorat de Cultura que hem posat a l'accent i que hem creat la iniciativa. Està bé, de vegades fan falta aquestes commemoracions per recordar figures i això no ha d'eximir tampoc que de vegades tampoc fan falta excuses per parlar de segons qui. Ara mateix hi ha una professora que ha guanyat el Premi Nacional, crec recordar, de novel·la històrica, no sé si dic exactament el nom, que és l'Anna Cavaller, per una biografia de Concepción Arenal. I clar que sí, doncs hi ha una unitat d'estudis biogràfics a la universitat i fan productes tan meravellosos com aquest i són llibres dels que no m'importa d'alguna manera parlar i fer difusió, però perquè estan molt ben escrits i són productes realment de molta qualitat. I si a més són premiats, encara millor. Encara millor.
El gener del 2020 viureu una experiència de realitat virtual, és així?
De la mà d'un insigne museu
del Thyssen, no? De Thyssen, sí, sí. Thyssen-Bornemisza.
Sí, la col·lecció Thyssen-Bornemisza, que no sé si encara ho és, però durant molts anys ha estat la col·lecció privada d'art més important del món, doncs ha ofert aquesta immersió en realitat virtual a través de, crec que són quatre obres, que hi haurà l'oportunitat.
Tres quadres de la col·lecció. Que es diu Entrar en el quadro.
Exacte, i que realment, literalment, a través de la realitat virtual, doncs s'entra al quadre. S'han fet amb altres autors, amb altres pintors, proves així, però està molt bé que sigui el propi museu que, descobrint la seva col·lecció i divulgant-la, doncs ofereix aquestes activitats a diferents institucions públiques. Clar. I per nosaltres doncs encantadíssims. Mm. I sereu molt benvinguts a
jo a aquesta em falta, o sigui, jo crec i m'agradaria molt assistir. Vosaltres teniu detectades les diferents tipologies de les persones inscrites?
Nosaltres durant molts anys hem fet seguiment de públic i sí, hem anat detectant les diferents, o sigui, hi ha certes tendències. El nostre públic és sobretot femení, el nostre públic és eminentment doncs, persones d'una franja d'edat dels 50 cap amunt, però precisament perquè això ho vam detectar des de ja fa anys, hem fet també moltes accions per anar a captar altres públics i productes. Per exemple, els vespres d'estiu, els concerts dels vespres d'estiu que es fan al jardí, justament és un altre públic completament diferent.
Més jove.
La franja és de 30 a 40 anys i llavors doncs, hem anat creant activitats també doncs, una mica per totes les edats. Una cosa bona de les activitats d'aquest any, no, que s'han augmentat i les visites i tot, és que també els públics s'han fet més acolorits.
Ja.
A l'última visita que vam fer al dipòsit del Museu del Prado hi havia des de gent de 20 i poquíssims anys que havien començat a estudiar nostra fins a un senyor que em va dir que en tenia 87 i això és meravellós perquè està tota la franja d'edat i a més permet treballar doncs, amb centres cívics, amb biblioteques, amb institucions també i entitats de Barcelona i això que els públics acabin sent molt més acolorits del que si no serien si ens haguéssim quedat amb els canals de difusió tradicionals i amb el públic tradicional, que ja ens agrada,
sí,
que ja el tenim, però està bé també fer aquests experiments, sí, per veure com funciona.
Ara, me'n recordo que una de les vegades que vaig estar allà, s'estava gravant algo per una pel·lícula o algo, estava gravant algo allà, veritat?
Sí, de fet, han fet molts, ah. és una activitat que es fa de rodatges a l'edifici històric perquè és un edifici molt icònic, perquè és molt versàtil i se'n fan uns quants. El que passa és que això no sé si t'ho puc dir per no fer
pues
propaganda.
No ho diguis.
Però com que ja
és que me'n recordo de cop i dic, ostres, estaven gravant i no deixaven entrar i tal. No,
no,
no ho diguis,
no,
Ramon.
Però com que ja ha sortit el tràiler i es veu i és més
ha sortit el tràiler, o sigui
notori,
que...
Crec que ja es pot dir, bueno, s'ha creat un...
En primícia.
Si fos primícia hauria d'anar més en compte, però suposo que ens sentireu a parlar. S'ha creat un spin-off de la sèrie de Merlí.
Uh-huh.
I és una sèrie doncs, que part del decorat és la pròpia universitat. Ah, llavors, sí, es va fer el rodatge. I
jo estava per allà. Va dir, no passis.
Sí, l'edifici va estar... Bueno, hi havia una part que estava tancada.
Sí, estava tancada. Que precisament era un dia que vam fer la visita guiada aquell dia. I van entrar per un altre puesto, vas tenir que canviar tota l'organització de tota la visita, en comptes de començar per un puesto, vas tenir que començar per un altre, perquè estaven allà tota... Que menuda parafernària que tenien allà, les grues aquelles immenses, la llum, lo que porta el tema.
La màgia del cine.
Sí, sí, la màgia del cine. Està claríssim. Bueno, pues si te sembla, continuem amb una mica de música de l'època de Valmitjana i després més tard continuem amb tu.
Entre el 1895 i el 1968. De tot aquest ventall que ens has explicat de programació, centrem-nos una mica en Valmitjana, que és el que buscàvem també avui, i aleshores, doncs, una mica com va sorgir la idea d'aquest any, fer l'any Valmitjana?
Bé, d'alguna manera nosaltres això forma part de... d'una política cultural que ha aplicat la casa en els últims anys. Fa dos anys vam dedicar un projecte a l'Elia Rogent, a l'arquitecte de la universitat, i ara volíem posar l'accent amb aquests escultors, amb els Vallmitjana, perquè els Vallmitjana van fer el principal programa escultòric que hi ha a l'edifici de la universitat, que és el que comprèn doncs, la façana principal, però també l'interior, el cicle de cinc grans escultures. I després també van ser els autors d'una decoració que s'ha perdut, però que era la del Seminari Conciliar. És a dir, de nou al Seminari Conciliar hi va haver aquest tàndem entre Elia Rogent, arquitecte, Vallmitjana, escultors, i per desgràcia és una decoració que s'ha perdut, com passa doncs, amb tants artistes que fan obra de temàtica religiosa també, i no religiosa, perquè també els hi pot passar amb els altres.
Sí, sí, clar.
Però
esclar, sí, és que els Vallmitjana estaven molt vinculats socialment amb tot un entorn d'arquitectes i d'altres...
Sí,
o sigui,
totalment.
Estaven molt ben situats, diguéssim. Estaven...
d'origen humil, per això.
Ja, però si tu parles de l'arquitecte, doncs fa venir aquest escultor.
Sí, perquè en el cas de... hi ha part de l'escultura que ho sabem en el cas de l'edifici històric de la universitat que es va fer per concurs públic, però en aquest cas va ser un encàrrec. I de fet, està molt bé la música que heu triat al principi de Peles Mestre, perquè el 1919, quan va morir Venanci Vallmitjana, es va parlar molt d'un homenatge que s'havia fet uns anys abans, a finals de 1912, en motiu de la seva jubilació. Això va tenir una repercussió en una revista de l'època, que era el Mercurio, i el Mercurio va publicar un número especial dedicat a... era un tribut a Venanci Vallmitjana. I dins d'aquell tribut, Apel·les Mestre explicava l'anècdota del seu pare, que
mira,
era l'arquitecte...
Mira, per on, hem escollit la mateixa.
Josep Oriol Mestres, que Josep Oriol Mestres va ser l'arquitecte doncs, de la façana de la Catedral de Barcelona, que també l'ha postulat de baix, és d'Agapit Vallmitjana, i va ser, d'alguna manera, l'arquitecte de l'obra, l'antic Banco de Barcelona, que era la foneria de canons que hi ha al final de la Rambla,
sí,
a l'esquerra,
sí, sí.
Doncs aquelles escultures del frontó van ser la primera gran obra pública, l'obra que els va permetre fer el salt. Amb aquests personatges. I ell relatava d'una manera doncs, molt amena i molt graciosa en aquesta revista, amb aquest número, el Mercurio, doncs, com havia anat, perquè abans els Vallmitjana el que havien fet sobretot era figuretes de pessebre. però els havien conegut, bueno, semblava que eren escultors que podien tenir vàlua, i a Barcelona va ser molt important trobar escultors que poguessin fer obra pública de grans dimensions i de qualitat. De fet, si passen per la Rambla, s'hi poden fixar, l'escut està canviat, però les escultures continuen sent la del comerç i la de la indústria. I per primera vegada a Barcelona, doncs, es convidava també escultors barcelonins a fer aquestes obres, perquè abans aquestes escultures s'encarregaven a Itàlia, es feien altres escultors,
sobretot italians. I ells van, ells tenien ofici, tenien no només ofici, perquè ells com van elaborar, diguéssim, aquesta transició cap al modernisme? Ells són de ple en això, o sigui, la seva obra comença anterior, diguéssim, però fan l'evolució cap al modernisme.
Ells són molt hereus, no, de la tradició neoclàssica. Exacte. De Damià Campeny, de l'escola de la Llotja, on primer estudien i després també són professors. Sí. Clar, van en Cavall Mitjana gairebé 40 anys ensenyant a la Llotja. Això són personatges que articulen totes les generacions, doncs, que agafen l'herència del neoclassicisme, incorporen tot aquest realisme, no? aquest realisme tan vell i que tant ens agrada a l'escultura, i van fent, doncs, tota aquesta transició, doncs, com molt bé has dit, cap al modernisme. Si mirem, per exemple, les no, obres com la Terpsícore, aquesta alegoria de la música que hi ha al Liceu, a l'escala del Liceu,
sí,
o la Font de Diana, doncs, davant del...
On està, Font de Diana?
És davant d'on hi ha l'Hotel Palace avui, que abans era el Ritz.
Sí.
La maqueta d'aquella font, clar, allò són coses que ja ens estan portant molt, sí, que hi ha, que són escultors que no són absolutament impermeables a les corrents escultòriques del moment, sinó que al contrari, les saben captar molt bé, les saben introduir i fan els seus camins i influeixen a tota una generació d'artistes. Ells tenen, i això els estudiosos que ho han mirat abans, doncs, com Francesc Fontbona, Isabel Coll o la Cristina Rodríguez de Samaniego, ho expliquen molt bé, que ells tenen un punt culminant dins de la seva trajectòria en què comença, doncs, passen de ser, doncs, els grans artistes, doncs, que estan a l'avantguàrdia, que estan a l'avançada, sí, i que passen una mica, doncs, a un punt d'inflexió, perquè hi ha tota una generació d'escultors que ells han format, doncs, que ja comencen a rebre encàrrecs molt importants, i aquest punt d'inflexió estaria en tornar a l'Exposició Universal.
Exacte,
de 1888.
Una cosa, abans de que tu continuïs, parlem de Valmitjana, però quina és la generació Valmitjana? Hi ha un germà? Explica'm una mica la família.
Sí, clar, nosaltres, el Valmitjana, nosaltres hem agafat la commemoració del centenari de la mort de Venanci Valmitjana, que va néixer en 1830 i mor el 1919. Per què el Venanci? Doncs perquè el Venanci és el que va tenir més èxit, és el que va tenir homenatge durant la seva vida, i va ser el que va tenir una vida més llarga, que va superar els altres dos grans escultors d'una mica de la nissaga. Un era Agapit Vallmitjana i Barbany, que era el seu germà, que era només 2 anys més petit que ell, però que va morir abans, el 1905. Sí. I també el tercer escultor que es vol posar en valor és Venanci Agapit, perdó, és que és fàcil, confondre'ls.
Sí, no, molt fàcil, per això t'ho diem, perquè...
Agapit Vallmitjana Abarca, que aquest era fill de Venanci.
Era fill de Venanci.
Nascut el 1860 i mort el 1915. Per tant, el pare, Venanci Vallmitjana, va superar el fill, també, Agapit Vallmitjana. Sí. Però van tenir molts fills, són una família molt extensa, i que després van anar tenint continuïtats també dins del món de l'escultura.
Ja. També has parlat de l'alumnat que van tenir, i vinculant-ho amb el tema modernisme, diguéssim, podríem anar cap a Llimona, que és, sembla ser, no?, que va ser alumne d'ells.
Sí, la línia, doncs, des de la generació, diguem-ne, de la restauració, doncs, els que Rafael Atxé, Reinés i Gurguí, Roig i Soler, i anirien cap a Llimona, sí.
Yeah. I totes aquestes peces que hi ha, per exemple, al Museu Marès, que són peça petita, no me recordo exactament com ne dieu.
Les terracotes.
Terracotes, exacte, sí. No em sortia la paraula. Tot això es considera obra menor? Es considera... Què es considera?
És una qüestió també de mercat i de funcionament dels tallers. Moltes vegades a l'hora d'elaborar una escultura, justament ells el que treballaven més era la qüestió fang, que acabava amb terracota, és a dir, que aquestes obres moltes vegades són les que realment tenien la mà de l'escultor a dins. Després treballaven amb tallers que doncs els ajudaven amb totes les altres parts de l'escultura, és a dir, si l'escultura final havia de ser una escultura en pedra, una escultura en marbre de grans dimensions, moltes vegades el procés partia doncs d'un esbós, un esbós que es podia fer després amb fang o amb guix. Ells també treballen les dues modalitats, i aquell guix, o sigui, és l'obra d'alguna manera que es presenta als concursos, és l'obra que té mà, vall mitjana. Després, encara que el resultat final
s'hagi fet al taller,
s'hagi fet, moltes vegades després es fa una escultura de tamany real, si parlem de grans dimensions, i moltes vegades amb l'elaboració de l'escultura de tamany real, doncs ells hi participen òbviament doncs amb els acabats i es preocupen perquè tot estigui correcte. Però bona part de la feina és feina de, doncs, del taller
en el taller s'han recuperat en aquest moment, parla'ns una mica d'aquests motllos que s'han recuperat i que estan en l'Escola Superior de Restauració.
Bueno, aquesta és una història que em té absolutament fascinat.
És que és molt fascinant,
a mi m'agrada
molt.
La qüestió és una part del taller els Vall Mitjana, les obres que tenien èxit moltes vegades doncs amb petites variants o no, en feien altres reproduccions amb altres tamanys i amb altres materials. Llavors eren obres que moltes vegades estaven adreçades a la clientela privada, perquè un gran artista, per molt gran que sigui, no només viu de grans encàrrecs públics.
Exacte.
I ells, la qüestió del mercat, jo crec que van tenir molt bon olfacte i els seus tallers el mercat de l'art el dominaven. Llavors fa uns anys hi va haver una donació de la família Cots, que són una branca descendent dels Vallmitjana i de la branca Vallmitjana Barca, d'un taller que tenien al Poble Espanyol. Llavors és una donació que es va fer a l'Escola Superior de Restauració de Catalunya, la que està al carrer Aigua Blava. És molt interessant perquè a dins d'aquesta donació doncs hi ha algunes figures de guix acabades, però també el que hi ha és la col·lecció de motlles Vallmitjana Barca, de peces, que allò que van arribar són moltes peces diferents.
Moltes peces.
Llavors, amb moltes hores de feina...
O sigui, quasi 3 anys, no?, s'han trigat a posar altra.
Sí, amb molt amor, guiats pels professors de l'escola i amb els alumnes que hi han participat, s'han pogut reconstruir algunes parts d'aquells motlles, i llavors ells, clar, ells són professionals de la matèria, ells entenen perfectament doncs que primer hi ha la caixa mare, que és la part central de l'escultura, després hi ha els detalls, i han pogut anar reconstruint algunes de les obres. És un sistema de reproducció més o menys seriada, encara que no té res a veure amb el nostre concepte de seriació, però bé, que està molt bé, que ells han recuperat també, doncs, bueno, ells estudien els alumnes aquesta tècnica a través d'aquests motlles i d'aquestes peces, i han anat podent recuperar algunes peces creant positius, figures positivades a través doncs de la recreació d'aquests negatius, no?
Sí, això pel món de l'escultura i pel món de la restauració deu ser una cosa interessantíssima que hagi passat.
És molt interessant perquè ens parla de mercat de l'art, ens permet parlar i entendre mercat de l'art, treball, com es creaven realment aquestes escultures, trencant sobretot la imatge de que l'escultor és un home, igual que el pintor, que un bon dia es lleva, l'agafa la inspiració i es posa a fer una peça que és única i que no n'hi haurà. Tot això és mentida.
Mentida.
Tot això és mentida. No és mentida sempre, tampoc.
No, no
allò,
sempre.
Però
no
sí
sempre,
que és veritat que el mercat de l'art està allà sempre. I després també la qüestió de la memòria, és a dir, de peces que potser... doncs la que ens havia quedat està molt malmesa, no sabem exactament com era la part que ha perdut, o sí que ho sabem, i a través de l'estudi d'aquestes peces doncs podem saber com eren en origen, és a dir, tenim un testimoni allà.
A més, la pedra es fa malbé, vull dir, hi ha pedres que tenen malaltia i que es van...
Sí.
L'altre dia quan estàvem allà al cementiri del Poble Nou hi havia algunes escultures que, bueno, i sap molt greu perquè és clar, com que són privades, són particulars, si el si el propietari no la restaura, doncs no...
Però, clar,
però vaja, no és... tot i així estaven bé, eh? Però clar, n'hi havia alguna que dius quina pena que no es pugui restaurar.
Hi ha una, durant, quan van fer les jornades Vallmitjana, hi va haver una reflexió que jo crec que és fonamental, que la va fer doncs, la doctora Carme Grandes, i es va enriquir molt en el debat, però és fins a quin punt som conscients que les obres d'art públic en realitat són obres efímeres.
Clar.
I sobretot això sabia, aquesta reflexió és molt bona i a les visites la fem molt en el cas de l'escultura del domador de lleons de la Ciutadella.
No va dir jo mateix, que a mi me va cridar molt l'atenció perquè estava molt malmesa la caçador de lleons, precisament.
El caçador de lleons, però clar, el caçador de lleons, l'obra que va acabar sent el caçador de lleons, que està al parc de la Ciutadella en marbre,
exactament.
Clar, nosaltres tenim els dibuixos que sortien a la premsa de l'època, que et permeten entendre com era aquella
com
obra
era.
Quan es va fer... els motlles de guix en diferents tamanys, és a dir, entre unes peces i altres, encara que hagis perdut que l'original s'estigui totalment deteriorant, que està ja molt perduda, tot i que si van a la Ciutadella mirin-se-la bé per darrere i veuran alguns detalls dels plecs, dels peus que no estan tan exposats a l'aigua i es pot entendre perquè era una escultura d'èxit en el moment, però clar, amb tots aquests altres materials pues clar, tenim uns complements magnífics.
Però que sembla mentida que sigui de marbre, no? I que continuï, que estigui així, no? Tan deteriorada. Aquestes... per la pol·lució, per la meteorologia...
Depèn del tipus de pedres, clar.
La pluja és molt més agressiva,
sí,
i
no?
Té molts complements més químics. Ara que... Sí. O sigui, sempre hi... Això és un procés que al final ha passat tota la vida,
sí.
Però sí que és veritat que actualment, doncs home, hi ha casos a Catalunya, no sé, doncs com la portalada de Ripoll i d'altres... Que si no hi ha un... no s'atura d'alguna manera, és inevitable.
Sí. Per què et fa pensar que aquesta obra de Vallmitjana ha quedat una mica relegada? O...
Mira, són el primer que m'ho fa pensar és que són uns escultors als que mai ningú ha dedicat una tesi.
Exacte. Com és això?
Curiosament. Com tants altres.
Sí, sí. No, i a més hi ha hagut una guerra civil que ha trencat tot,
sí,
tot una línia, però per què concretament aquesta?
Els motius jo crec que poden ser diversos i variats, potser perquè això els hi passa a tots els artistes també, que uns anys després de les seves morts o dels últims anys de les seves carreres ha canviat el gust. Les seves fortunes crítiques solen caure, és a dir,
exacte.
Que són, estan oblidats a ser durant uns anys doncs una mica passar a segon pla, doncs que els ha passat amb tots els grans artistes de la història de l'art, i llavors en un moment determinat, clar, el segle XX és un segle de molta recuperació a nivell historiogràfic, a nivell de fonamentar la ciència també de la història de l'art i d'anar recuperant i de revisitar aquests artistes del passat, clar. Entre que el tipus d'obra, d'alguna manera, també les temàtiques moltes vegades havien passat a segon pla...
Sí, és veritat, sí. Actualment no són les temàtiques més buscades, diguéssim.
No són les temàtiques, però clar, vulguis o no, doncs, també és veritat que tenen obres icòniques dins de Barcelona, doncs, les portes del Parc de la Ciutadella...
Clar.
Són seves, són obres, no són la seva producció més excelsa, però sí que és veritat.
Agricultura, comerç, indústria...
Indústria, però clar, sí que és veritat que estan vinculades, estan molt vinculades també a la imatge de la ciutat moderna, de la ciutat d'aquesta Barcelona que enderroca les muralles, comença a poblar el traçat de l'Eixample i ells poden donar resposta a les necessitats d'una ciutat que s'està monumentalitzant.
Clar, és que és l'època, és clar,
és
aquesta època de renéixer i de fer una ciutat diferent, no? I vosaltres com a Vallmitjana 2019, què? S'acaba aquí o hi ha futur? O
a veure,
precisament per pal·liar una mica aquest oblit, diguéssim,
no,
de Vallmitjana.
No, hi haurà futur i durant el 2020, nosaltres, de fet per nosaltres el 2018 ja era any Vallmitjana,
per el 19.
El 2019 jo crec que hem fet bastantes activitats de divulgació en molts fronts diferents i el 2020 hi haurà continuïtat i tant si n'hi haurà. No sé si es faran, es repetiran visites com les activitats
activitats guiades.
Com les visites guiades com s'han fet fins ara, potser se'n crearà algunes de noves, però hi haurà una sèrie de fruits. Un dels més interessants serà la presentació del llibre de les jornades. Totes aquelles jornades científiques que van fer el mes de maig, doncs, tot això, els autors que han volgut col·laborar han escrit els seus articles i serà, doncs, com el llibre de l'Elia Rogent va ser en el seu moment, un llibre on cadascú escriurà un capítol d'un tema vinculat a Vallmitjana. Després, a principis de febrer, a col·laboració, doncs, amb la Catedral, Museu Diocesà, hi haurà una exposició al Museu Diocesà.
I trobeu ressò amb institucions? I perquè, clar, una cosa és la gent que estiguem interessat d'anar a una activitat i una altra cosa és el ressò que pugueu anar trobant.
Ostres, doncs ha sigut meravellós en aquest sentit. Estan molt bé perquè, de fet, nosaltres estem treballant en pràcticament tots els museus d'art de Catalunya, en realitat, i de fora. El Museu del Prado, a part de tenir les obres Vallmitjana exposades a les sales, que són de les obres millors, el Crist jacent de Gapit, Vallmitjana i la Santa Isabel d'Hongria, ens han fet fitxes noves, i les han penjat a la web del Prado. La Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando ha fet una exposició amb les dues peces,
o sigui,
en una sala, els dos bustos. Està molt bé, vull dir, a Sitges hi ha una exposició meravellosa ara amb totes les peces de la col·lecció Pérez Rosales que eren Vallmitjana, que a més ha passat una cosa que és molt interessant que passi en aquestes commemoracions, i és que al Museu de Sitges tenien 6 peces catalogades com a Vallmitjana amb les que es podia crear un discurs, però després també, que això els hi passa a tots els museus, tenien unes altres peces que no se sabia molt bé perquè no estaven signades, de qui podien ser. Doncs nosaltres, treballant en aquest cas amb una especialista molt bona d'escultura catalana que ha col·laborat amb nosaltres en moltes activitats, que és la Natàlia Esquinas, doncs vam poder identificar altres peces Vallmitjana que tenien al Museu de Sitges, de manera que l'exposició...
No,
bueno, eren peces que ningú mai s'havia parat a buscar l'autor amb què podien casar, i l'exposició de Sitges va passar a tenir 9 peces.
Mira.
I a més, doncs, han fet les activitats de la peça del mes, fan una visita, és a dir, han fet moltes coses. També el Museu de Mataró tenen una exposició ara dedicada a una peça, però molt icònica i molt simpàtica, que tenen allà al mig de la seva sala noble, que és el retrat del banquer Evarist Arnús, que també és una peça vallmitjana amb una història al darrere molt interessant. O el Museu Marès.
Arnús, em sembla que una de les visites que vam fer al Poble Nou hi havia...
Sí, sí, el cas de... bueno, és que això és formar part també d'aquest context social, la relació Vallmitjana
i el banquer
Evarist Arnús també passa per Elia Rogent, perquè Elia Rogent va fer la casa d'Evarist Arnús, va fer el panteó d'Evarist Arnús al Poble Nou, que és el que vam visitar, i és on hi ha les escultures Vallmitjana.
Sí.
És a dir, que bueno, serveix molt bé aquesta relació de vincle entre mecenes, arquitectes i escultors, que com el que dèiem al principi de Josep Oriol Mestres i aquestes escultures també del Banco de Barcelona, i de fet l'Elia Rogent va ser la persona que va restaurar la capella de Santa Àgata i que els van deixar la capella de Santa Àgata perquè fos el taller dels Vallmitjana.
Ostres.
Durant uns anys en què feien les escultures de la façana de la catedral.
Sí, que havien utilitzat com a taller.
I de fet hi ha una anècdota, una anècdota, però que està molt, molt recollida, que és que passant la reina Isabel II en visita reial pel taller dels Vallmitjana a la capella de Santa Àgata, és on, doncs, li van ensenyar un bust d'una escultura i ella es va encarregar, doncs, aquesta escultura meravellosa d'ella aixecant l'infant Alfons XII, de la que hi ha diverses còpies i de la que hi haurà un article molt interessant en aquell llibre de les jornades Vallmitjana feta per Helena Llorenç, que és conservadora del Museu Nacional d'Art de Catalunya i que ha estudiat en profunditat aquesta peça. I, o no sé, o el Sant Jordi, doncs, la peça del Sant Jordi també, doncs, que també l'ha estudiat un altre conservador del MNAC. Bé, doncs són peces que ja està bé, doncs, que al final, si una commemoració ens serveix per estudiar-les i per posar, al final és història de la nostra ciutat.
I tanquem aquest apartat. Faig un petit fragment de Verdaguer. A l'arbre d'amor m'he enfilada un dia, sols per abastar lo fruit de la vida. Quin sabor tan dolç, quina olor tan fina.
Abans de tancar, vols afegir alguna cosa més?
Home, jo el que vull afegir és que esteu tots convidadíssims doncs, a apuntar-vos a les nostres visites guiades i a les properes activitats de l'Any Mitjana que estaran doncs, al web anyvenmitjana.com i que doncs, sereu tots molt benvinguts a participar.
Molt bé, moltes gràcies per la teva col·laboració. Esperem que t'hagi sentit bé i compto amb tornar-nos a veure ben aviat i tant activitats de la Universitat de Barcelona com si vols tornar aquí amb nosaltres.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Li hem demanat a en Ramon que escollís alguna música per al programa i tancarem amb la Rumba Barcelona interpretada per el Gato Pérez de la mateixa manera que hem iniciat el programa amb I'm My Loving dels Beatles, totes dues escollides per ell. Així doncs, estimats oients, espero que us hagi interessat tot allò que s'ha explicat en Ramon i tingueu interès en conèixer una mica més l'obra de Van Mitjana. I en tu, Goretti, ja ens veurem en la propera emissió. Us deixem, doncs, a la Rumba Barcelona. Adeu-siau a tothom.
Adeu-siau.
Adeu-siau.
Sagrera, porta col Trinitat.